I del que anem a parlar ara mateix és d'una publicació que es diu Namaka. No està feta al territori, però m'ha semblat com a mínim interessant conèixer-la i jo crec que encara que no estigui feta aquí ens la podem sentir molt nostra. Per parlar de Namaka, per saber què és, tenim amb nosaltres a la seva editora Sara Molina. Molt bon dia, Sara.
Molt bon dia.
Com dèiem, què és Namaka? Per a començar, és una publicació i a partir d'aquí explica tu mateixa què és.
Sí. Us explico. Namaka és una publicació, és una revista bimestral que està adreçada a nens i nenes. La diferència, allò que ens caracteritza i que fa diferent Namaka, és que és la revista que parla sense tabús a la canalla. I això és una mica la novetat i el que us deia, el que ens diferencia de la resta de publicacions.
Molt bé. Llavors, com sorgeix Namaka?
Doncs Namaka va sorgir ja fa uns 5 anys. Al principi de tot érem, o ens definíem com la revista infantil més divertida i salvatge, però amb el pas del temps vam veure que hi havia hi havia una gran necessitat de parlar amb la canalla, amb els infants, de temes que a vegades són controvertits, que són una mica tabús encara a la societat actual. I llavors, doncs, ara farà una miqueta més d'un any, doncs vam passar de ser aquella revista tan divertida i salvatge a ser la revista sense tabús per a la canalla. I amb aquestes estem, parlant de temes ben xulos.
Molt bé. Aquí diu, a la nota de premsa que tinc al davant, és la Namaka sí. Número 34 de feminisme, dones valentes, amigues i de lluita per la igualtat de gènere. Sí. Jo crec que aquest missatge s'ha de donar des de la infància, no? Suposo que per això envieu aquest missatge a la infància, també.
Exacte, sí, sí. Aquesta revista, que és la que s'ha publicat ara l'1 de desembre, era una revista que tenia moltíssimes ganes de fer, perquè sí que és veritat que tots aquests temes, no? que a vegades, doncs com pot ser, no sé, la diversitat familiar, la diversitat de cossos, que són coses que ja hem tractat a Namaka, o el feminisme, són coses que a totes les revistes, d'alguna manera, no? apareixen. Però sí que ens venia molt de gust posar el focus, no? amb el feminisme, perquè, ostres, és un tema que cal tractar, com deies, des de la infància, que s'ha de treballar des de ben petits, que nens i nenes han de saber que totes les persones som iguals o haurien de ser iguals i tenir els mateixos drets, els mateixos deures, i el feminisme és un tema que, ostres, que ens cremava ja les mans i que teníem moltes ganes de tocar. I la veritat és que, ostres, és una revista que ens està donant moltes alegries, la veritat.
Molt bé. També és veritat, bueno, que el tema del feminisme està bé que se'n parli des de la infància, que s'expliqui exactament i s'enviïn els missatges, perquè t'he de dir que el feminisme, la meva generació almenys, ens van ensenyar que el feminisme era el contrari del masclisme. I no és així, no?
No.
Perquè era, bueno, és que eren missatges erronis, realment.
Sí.
I fins
sí,
que
sí.
No et fas més gran i busques informació i tens un esperit més crític i tal, tampoc, si no vols, tampoc ho coneixes.
Exacte, però és el que dius tu, has de tenir doncs, aquest esperit una mica més crític, aquest esperit de lluita interna, de dir, ostres, això que m'han ensenyat no em quadra amb el que visc o no és el que hauria de ser. Llavors tu et vas com deconstruint, no?, a tu mateixa i vas desaprenent aquelles coses que tens tan interioritzades. Nosaltres a la revista, per exemple, en aquesta de feminisme, es tracta molts temes, però un d'ells són els estereotips de gènere. O els rols de gènere i com els nens i les nenes se'ls ensenya de ben petits i moltes vegades sense voler o de manera inconscient, no? Doncs que les nenes han de vestir de rosa, amb brilli-brilli, que elles es poden pintar o es poden pintar les ungles o el que siguin així per jugar i els nens tot el contrari, no? Han de portar colors foscos que són molt més... o se'ls atribueix, no?, una característica més masculina, no han de portar faldilles, no han de portar brilli-brilli, etcètera, etcètera. I és una cosa que es tracta molt a la revista. Tot, clar, al final la revista va adreçada a nens i nenes.
Clar.
Llavors hem de tocar temes amb els que se sentin interpel·lats, no?, d'alguna manera, sentin connexió amb aquells temes per entendre-ho. No? Vull dir, hem d'arribar a ells i aquesta és la manera de fer-ho. Però sí que és veritat que són coses que hem après i que hem interioritzat molt i que amb els anys doncs, les persones adultes això que deies tu, que tenen un esperit així més crític, doncs, bueno, ens aconstruïm una miqueta, però, ostres, i si comencem de zero? I si comencem ja a parlar amb la canalla com ha de ser?
I que hi ha molt de desconeixement, perquè mira, et vaig explicar una anècdota, preferixo definir-ho com anècdota, perquè crec que va ser des del desconeixement, i és que no fa molt, amb una noia de la meva edat parlant, no sé què vaig dir de que jo era feminista, i em va dir, però tu no seràs una feminazi, no? Clar, em va sobtar molt aquesta expressió d'una persona de 40 anys. Clar, no estem parlant... No estem parlant d'una senyora de la generació, per exemple, de la meva mare, que potser la meva mare entén millor el feminisme que aquesta noia, eh? Però, no sé, aquesta expressió em va semblar com a molt inculcada, com a molt interioritzada i com a molt que aquesta persona en concret, i com més gent, no s'ha volgut, no ha mirat mai més enllà del que li han ensenyat, no? I em va semblar una mica, ostres, que queda molta feina per fer.
Sí, i esferidora, no? D'alguna manera, també. Sí, sí. Jo sento això i em fa mal. I que ho digui una altra dona...
Sí.
Que ho digui una altra dona em fa mal. I al final això no deixa de ser una conseqüència del patriarcat. Vull dir, és això el que ens han inculcat que havíem de dir i això és el que hi ha algunes persones... Que diuen sense cap mena de filtre.
Sí, sí, no, que, bueno. Va ser així. És que va ser, jo ja et dic, ho defineixo com a anècdota, per no dir-ho d'una altra manera, clar, que al final crec que és desconeixement, i vull pensar que és desconeixement, i deixar-ho una mica més així, però sí. Molt bé. També, des de la revista, heu creat una capsa per a regalar, no?
Sí, la capsa regal és, diguem que és com el nostre producte estrella, perquè al final nosaltres el que venem són revistes o subscripcions anuals, val? Però la capsa regal és una manera bonica de regalar aquesta subscripció a algú que estimes. Llavors, com estem en plenes festes nadalenques, o bueno, ens estem acostant
en breu,
molt.
Claro. Sí, ja estan aquí.
les tenim ja a les portes. Hem fet una revista que inclou la subscripció anual. En aquesta capsa hi trobaran la primera revista de la subscripció anual, que és precisament aquesta del feminisme que estàvem parlant, i després porta un llapis per fer totes les activitats que proposa la revista i un portaentrepans molt de maquillar, molt xulo,
molt bé.
I que és ideal per portar a l'escola, per esmorzar, per berenar, el que sigui. Ah, i una cosa important, perdona, que m'oblidava.
Sí.
La capsa va embolicada amb una faixa il·lustrada per un dels nostres il·lustradors de capçalera, que és el Carlos Lluch, i que un cop rebuda la revista sempre es pot penjar a la paret de l'habitació i és molt, molt, molt bonica i nadalenca també.
Molt bé, molt bé. Perquè quanta gent participeu a la revista? Uf, si no t'ho he preguntat. No sé quanta gent la feu possible.
Moltíssima gent. Darrere de Namaka, a nivell de feina de cada dia, no? De 8 hores de treball, som unes 3 persones, però després comptem amb moltes col·laboradores externes, molts col·laboradors, i jo crec que en total, entre correctora, maquetador, il·lustradores, redactores, etc., potser cada revista hi poden participar unes 15 persones tranquil·lament.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Això es diu ràpid. Passa que, clar, dius 15 persones i no sembla tant, però déu-n'hi-do.
Sí, déu-n'hi-do. Mira, nosaltres, sobretot quan des de que tractem aquests temes així més delicats, per dir-ho d'alguna manera, sempre comptem amb alguna col·laboradora externa que sigui especialista en el tema, o a vegades amb alguna fundació o alguna entitat que ens pugui fer un cop de mà. Llavors, en aquesta última revista vam comptar amb la col·laboració de l'Helena Crespi, que és psicòloga i feminista, i és una crac, i és fantàstica, i ens ha ajudat molt. I el que ens deia ella, i que ens han dit, però moltíssims els col·laboradors que han participat amb nosaltres, és que es queden parats de la quantitat de persones que hi ha darrere d'una revista, que al final té entre 34 i 36 pàgines, i de la quantitat de persones que es necessiten per fer la revista i la quantitat de feina, no?, que hi ha darrere d'una revista, que sembla poc, i és el que dius tu, es diu ràpid,
Sí.
Però s'ha de fer i s'ha de dir.
Claro, clar que sí. Llavors, vosaltres esteu a Sabadell.
Sí.
Però la revista no només es pot adquirir aquí.
No.
Perquè o sigui, clar, jo dic, quan dic territori, parlo del territori on estic, que és Terres de l'Ebre, on abarca Imagina Ràdio, en aquest cas. Nosaltres des d'aquí també ens podríem subscriure, no?, i rebre la revista.
Sí, exacte. A través de la pàgina web es pot fer la subscripció, es pot comprar la capsa regal, es pot comprar revistes de manera individual, com vulgueu. Sí que és veritat que també estem en algunes llibreries d'arreu de Catalunya, com a tots els Abacus, el Bon Preu Esclat, que també tenen com un lineal de revistes en català, ja també hi som. I després amb unes 8-10 llibreries molt seleccionades d'arreu de Catalunya. Però, vaja, que ho podeu comprar nosaltres directament a través de la web i es fa la gestió de l'enviament sense problemes.
Molt bé, la pàgina web és...
www.revistanamaca.com.
Molt bé, Namaca amb K.
Amb K, sí.
Sí, perquè així els oients ja ho visualitzaran una mica millor. Molt bé, si tens alguna cosa més a afegir, Sara... És el moment. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per donar-nos a conèixer una mica la vostra revista. Desitjo que s'estengui com a mínim per tot Catalunya.
Sí.
Com a mínim, sí. Jo crec que sí. I això, si tens alguna cosa a afegir, que ens haguem deixat així al tinter?
No, jo volia donar-vos les gràcies per aquesta oportunitat, perquè sempre, ostres, sou un altaveu i ens agrada arribar a territoris que possiblement encara no tenim tan treballats. I que és un plaer arribar a les Terres de l'Ebre i que si sou famílies, escoles, que voleu treballar temes que a vegades costa parlar amb la canalla i teniu ganes de, doncs això, d'estirar del fil i de parlar de temes divertits, que Namaca és una bona oportunitat i una bona plataforma.
Que, per cert, hem parlat de feminisme perquè l'últim número s'ha parlat de feminisme, però parlat de més temes, no? D'aquells que no sabem de vegades com parlar amb la canalla.
Exacte. Aquesta és una mica la idea de la revista, no? Perquè fins ara hem parlat de mort, que és un tema, ostres, que ens toca, no? Al llarg de la vida ens toca molt i moltes vegades, i és un tema que s'ha de parlar i que a vegades costa molt parlar amb les criatures. Doncs, ostres, la revista és com un recurs, no?, que et serveix per estirar d'aquest fil. Hem parlat de mort, de diversitat familiar, diversitat de cossos, malbaratament alimentari, conflictes, guerres... I em deixo coses, segur, sí, però clar. Una mica aquesta és la línia.
Clar, no, ho dic perquè no tothom pensi que només parla de feminisme, que és parlar de tot allò que és complicat de vegades parlar amb els fills o amb els infants en general, perquè no saps com abordar-ho, no saps com anar a un infant i explicar-li, si no ets professional, com explicar-li a un infant que s'està morint algú a qui estima, per exemple.
Exacte.
No? Ha de ser exacte. Complicat. Molt bé, doncs sí. Pues Sara Molina. Editora de Namaca, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, gràcies al teu equip per tota la vostra feina i fins la pròxima, estem en contacte.
Moltes gràcies, una abraçada ben forta.
Vinga, adeu.
Adeu.